I ara és moment de parlar d'una de les qüestions que van marcar la història política i religiosa a França en aquella època, els templers. L'últim cop que ens vam trobar amb el convidat d'avui va ser fora de l'estudi. Va ser la temporada passada i ens va rebre al Museu d'Història de Catalunya per fer-nos de guia personal i radiofònic d'una exposició dedicada als templers. Ell n'era el comissari, aleshores. Aquest treball va seguir endavant i ara cristal·litzat en un llibre. Es titula «Rere les passes dels templers, la veritable història del temple en terres catalanes». L'ha publicat l'editorial Rosa dels Vents i el seu autor és Ramon Sarobé. Bona tarda, Ramon.
Hola, bona tarda.
Doncs benvingut aquí a l'estudi, perquè com dèiem ja ens havíem trobat fora i ara és un plaer de rebre't. I a més amb aquest nou llibre acabat de sortir del forn.
Sí, bueno, va sortir el 4 d'octubre.
Uh-huh. I dins aquest llibre veig que no tracta... Dius tu mateix que aquest llibre no tracta sobre misteris, sinó sobre veritats. Estem molt desinformats del tema dels templers?
Sí, sí, la veritat és que... Bueno, tu trobes a la vida diària, no? Tu dius que ets historiador dels templers. Bueno, jo sóc medievalista, em dedico a altres coses a part dels templers, però és un tema que sempre m'ha interessat. I quan dius que ets historiador dels templers, sempre et pregunten, bueno, era una gent rara, era una secta, eren uns mags, tenien secrets, no? I has de dir, dic, no, bueno, no hi ha res d'això realment, no?
Clar, doncs, ara que tenim aquest llibre ja entre les mans, ens podries explicar com ha estat aquest procés de comissariar l'exposició del Museu d'Història de Catalunya a publicar el llibre? No sé si sorgeix una cosa de l'altra o ja ho tenies en ment abans?
Sí, bueno, va ser una oportunitat, no? Un cop jo vaig acabar de comissariar l'exposició, vaig entrar en contacte amb la Rosa dels Vents. Sembla que algun dels seus agents havia vist l'exposició, li va agradar, va venir a les meves conferències i bé, una cosa va portar l'altra, no? Llavors ells em van proposar de fer aquest llibre i jo, bueno, doncs vaig dir que sí, no? Vull dir, es tractava de fer un llibre didàctic.
Mm-hmm. Sents que has omplert algun buit, que ens faltava algun llibre que ens expliqués la història dels templers d'una forma més planera, més directa?
Sí, a veure, el material que s'ha fet a Catalunya, sobretot de la mà d'en Sant Stravé, que és el màxim historiador dels templers aquí a Catalunya, és bo, és excel·lent. El que passa és que potser per una persona que vulgui introduir-se és massa feixuc. Llavors jo vaig pensar, fem una cosa més planera, no? Allò que no atabalem gaire tampoc el lector en noms, dates, notes a peu de plana, sinó que, com de fet, tot això ja està justificat per altres treballs, ja està la informació, simplement el que fem és explicar-ho d'una manera més senzilla, doncs podem tirar pel dret, no? Mm-hmm. Sense necessitat d'haver de fer notes justificatives.
Clar, per tant, és una edició planera però rigorosa, eh? Això ho hem de dir, que totalment. No dius cap mentida des del principi fins al final.
No ens n'anem per les branques, això segur.
Doncs aquest llibre l'has estructurat, hem vist l'índex, ja l'hem pogut fullejar, i l'has estructurat com en 7 grans apartats. Els antecedents, els templers, el temple passa a terres catalanes, la vida dels templers, la guerra dels 200 anys, la fi del temple i una llegenda inconcebible. Veig que l'eix cronològic és important en aquest treball. Quins són els punts clau que marquen la línia del temps en la història dels templers?
Bé, el llibre, com tu has dit, comença amb una introducció abans dels templers. Perquè, clar, els templers són un ordre religiós que té la particularitat de que els seus components no només són frares, sinó que són guerrers. Llavors, a mi m'interessava explicar com era possible que allò hagués passat, com va evolucionar el cristianisme occidental, el cristianisme catòlic, fins al punt de que va permetre un ordre de religiosos que podien fer la guerra. És la primera vegada que va passar a Occident. I llavors, a partir d'aquí, explico el naixement de l'ordre i les seves vicissituds. A grans trets, tampoc volia fer una història lineal, no volia fer una història de fets ni de batalles. Quan convé es deixa caure, poso exemples històrics, a vegades no són cronològics, en el, vull dir que no van un darrere de l'altre, sinó que salto d'un lloc a l'altre segons el que m'interessi explicar. Llavors, també, doncs això, la fundació de, explico la fundació dels Templers a l'any 1120 i les, bueno, els seus principals fets a Catalunya, és a dir, com arriben aquí, com el Ramon, el comte Ramon Berenguer III es fa templer en el seu llit de mort, com Ramon Berenguer IV els hi dona grans dàdives, grans feus. I llavors, després, tota la seva idiosincràsia, tot el seu dia a dia, com el desenvolupen aquí, amb exemples catalans, i finalment la fi dels Templers.
Mm-hmm. Després et demanaré que ens facis 5 cèntims més sobre la fi dels Templers, però has mencionat un punt de partida que és molt important i que és realment fins i tot paradoxic, aquest matrimoni, diguéssim, entre la fe cristiana i l'exercici de la violència. Com s'articula?
Bé, s'articula bueno, perquè el papat en aquell moment és el gran referent moral i intel·lectual. Hi ha un sistema polític, que és el feudalisme, que és un sistema que bàsicament el que fa és procurar el manteniment d'una classe guerrera, que són els cavallers. Llavors, Europa té un greu problema amb aquests cavallers, que quan no hi ha guerra entre senyors feudals, entre reis o entre barons, doncs es dediquen a fer la violència per la seva banda. No? Jo ho dic, són gent dedicada al luxe, a les desmesures, evidentment han de tenir un gran tren de vida perquè són nobles, i llavors doncs, l'Església està interessada en desactivar aquest problema. I a més hi ha una cosa, que bueno, hi ha un component ideològic de pelegrinacions a Terra Santa, de culte a les relíquies, que ha quedat aturat perquè ha estat interrompuda per la invasió turca d'Orient Mitjà, un moment difícil per l'imperi bizantí. Llavors és quan l'Església, diguem, que condueix la fúria d'aquests homes cap a les fronteres. És a dir, no? És una mica com el Sant Bernat de Claravall ho diu que dels... La gent que hi ha a Jerusalem, que ha vingut d'Europa, pocs són els que abans no hagin estat adúlters, perjurs, assassins, no? Vull dir que inclús arriba a justificar, en plan, aquesta gent no només se salva a si mateixa fent-se religiós i guerrer, sinó que a més salva el seu pròxim de patir les seves violències.
Déu-n'hi-do, gran paradoxa aquí dins, sí. Però en tot cas els detalls dins del llibre sí. Els troben molt més explicats. Posem una mica més de llum, doncs, amb aquesta qüestió, perquè ja hem vist que els Templers eren monjos guerrers, però a banda de participar en campanyes militars, com comentaves ara mateix, entenem que no era una ocupació constant, perquè durant la seva vida quotidiana fora del combat, com funcionava?
Clar, això és el que resulta més sorprenent quan ho expliques. Ells són una part integrant del monaquisme occidental catòlic, com ho poden ser els franciscans, els benedictins, els cistercencs, els dominics. L'únic que, en lloc de fer l'hora et labora, el que estem acostumats a veure amb les grans abadies, doncs fan l'hora i lluita, no? Hora et pugna, seria. Llavors, ells fan la jornada d'un religiós normal i corrent. Segueixen les hores canòniques, les maitines, les laudes, tot el que estem acostumats. Però entre hores canòniques, doncs, els que són templers de cavallers s'entrenen o desenvolupen assumptes de govern, i els que són templers sergents, que són els templers de la gent del comú, doncs normalment desenvolupen un ofici, ja sigui pastor, pagès, en fi, fabricant de sabates o qualsevol altra cosa. Per tant, és això. Jo vull incidir sobretot en això, que són un ordre religiós més. No són un grup especial, ni una policia del papa, ni un conclave de res. Són un ordre religiós, com ho poden ser els dominics o els cistercencs. Vull dir, això mateix.
Amb les seves peculiaritats,
com si diguéssim. Amb les seves peculiaritats, amb la seva missió. Perquè la seva missió és defensar Terra Santa i protegir els pelegrins. La missió dels dominics, doncs, és fer de predicadors, no? Doncs és el mateix. Tenen una tasca especial, són frares.
Mm-hmm, queda clar. Doncs en un capítol del llibre també parles de la presència de les dones entre els templers. I veig que hi ha com una contradicció, perquè en la teoria és totalment misògina i les considera font de temptació, però alhora sembla que hi ha canvis a la vida real.
Sí, clar, què passa? Quan és un orde religiós nou, es torna l'orde de moda, i això fa que la gent hi vulgui participar. I la gent les dones també, no? Llavors, clar, s'ofereix aquesta contradicció. Ells són un orde molt, molt disciplinat, molt rigorós amb tot el que és la moral pròpia, en tot el que és la sobrietat, el combat contra els vicis i els pecats, i entre ells la luxúria, però, clar, no poden rebutjar l'ajuda d'aquestes dones. Llavors, arriben a admetre a frareses templeres a les seves files, que normalment són senyores d'Alcúrnia, que els hi aporten recursos, els hi aporten regals de terres, de béns, de diners, i moltes vegades home i dona, el mateix matrimoni entre les files del temple. El que passa és que això és una cosa que, passat el temps, ja quan l'orde s'ha establert, quan ja potser no és perentori rebre suports de tothom, llavors aquest costum de rebre dones queda fixat per la regla templera, queda suprimit, vaja, queda fixat la seva supressió.
D'acord. Doncs, si veiem com avança el temps, arribem al moment del final de l'ordre del temple, perquè hi ha un punt en què això s'acaba, i d'aquest suport i d'aquest reconeixement de l'Església oficial es passa directament la supressió. Però hi ha com altres factors, oi, que juguen també un paper important?
Bé, el primer de tot és, com he dit, la seva missió era defensar Terra Santa i protegir els pelegrins, i això arriba un moment que s'acaba, perquè més que res els cristians occidentals, els croats, són expulsats de Terra Santa l'any 1291. I llavors, doncs, clar, els templers es queden sense missió, i a més ha passat una cosa, ja no tenen un papat a favor, ja el signe dels temps ha canviat. Ara estem en una Europa, a principis del segle XIV, en la que s'estan perfilant estructures d'estat. El rei s'està convertint no només en el noble feudal més poderós de tots, sinó realment s'està convertint en un cap d'estat, i a més s'està desenvolupant un canvi de llei, s'adopta el dret romà més que els costums feudals, s'està adoptant una fiscalitat, hi ha un funcionariat, hi ha exèrcits i flotes semipermanents. Per tant, els templers en aquest món ja no encaixen. La figura omnipotent del monarca no es pot veure contrarrestada per un orde militar. Llavors això a França ho veuen claríssim, i el rei de França, que ja controla el papat perquè el papa és francès i viu a França, doncs decideix suprimir els templers, i com ell vol a més aparèixer com un campió de la cristiandat, doncs els fa arrestar per heretgia. De fet, no són les úniques persones que el rei de França fa arrestar per heretgia, sinó que és una arma política molt usada en aquell temps. Quan algú et feia nosa, l'acusaves d'heretgia, i llavors doncs te'l traies del damunt. I amb els templers, l'única particularitat que té aquest fet és que van ser els més poderosos. Un orde que era poderós, que semblava intocable, la nit al dia va ser bandejada, van ser arrestats i van ser torturats, i llavors se'ls va suprimir.
Déu-n'hi-do. El llibre també parles de conspiranoia. Aquest terme també s'aplica, veig, a la qüestió templera. I et volia preguntar, ja com a curiositat, que ens acostem al final de l'entrevista i ara que no ens sent ningú, com si diguéssim, quines són les afirmacions més agosarades que hagis sentit dir sobre els templers?
Bé, de tot tipus. La primera, que coneixien secrets del temple de Salomó, perquè ells es diuen templers, de fet, perquè es van instal·lar al món del temple de Jerusalem, i llavors, sense si el sol tenir volta, s'ha dit, no?, que coneixien secrets del temple de Salomó, quan era un edifici que feia 1.500 anys que havia estat destruït, i a més que ells, si haguessin trobat alguna relíquia o alguna cosa, ho haguessin en seguida ensenyat. Imaginem-nos que arriben a trobar l'Arca de l'Aliança, com alguns diuen, no? Doncs l'haguessin ensenyat, perquè era una relíquia dels temps bíblics. I
clar,
això
seria una bona eina, no?, per atreure...
Clar, s'haguessin convertit en un agent superimportant. I llavors, doncs, associat a això, també els hi diuen que van estar en possessió de la síndrome de Turí, quan sabem que és una falsificació baix medieval posterior a la fi de l'orde. També insisteixo molt en la indumentària dels templers, com realment era, perquè realment, quan, i ho podeu comprovar tots fent una cerca per Google, la indumentària que es veu de la gent que diuen que van de templers i que es disfressen de templers normalment és totalment errònia. Per tant, bueno, hi ha també tota una sèrie de mites accessoris, com que van participar a la Revolució Francesa, com que els templers han continuat fins als nostres dies, o que van descobrir Amèrica, inclús, o que el seu tresor està amagat a Montserrat, no? Això, entre altres coses. Vull dir, bueno, no, és... hi ha aquesta pseudohistòria templera, no?, que és el que jo he volgut parlar d'això, que sempre els historiadors hem volgut passar de puntetes, però realment és com un soroll que tenim allà, no?, i que fa que la gent no pugui accedir realment al que és veritat, al que és la veritable història dels templers.
És curiós perquè mentre ho anaves dient hi havia coses que jo les havia arribat a sentir també, és a dir, és com unes llegendes urbanes, podríem dir llegendes històriques, pseudohistòria, que va sobrevivint al llarg dels anys. Però bueno, gràcies a llibres com el teu anem posant llum sobre la qüestió. Doncs Ramon Saroben, historiador i autor darrere les passes dels templers, la veritable història de l'Orde del Temple en Terres Catalanes, publicat per Rosa dels Vents. Encara et queden presentacions, oi, d'aquest llibre?
Sí, a veure, no puc dir hores exactes, però n'hi ha una al Memorial 1714, el dia 29 de novembre, aquí a Barcelona, i després tinc una el 4 de desembre a Girona, al Museu d'Art de Girona. I se n'estan preparant a Tremp i a Terrassa, però encara no tinc dates confirmades. Però qui vulgui venir, el Memorial 1714 és això, el 29 de novembre, i el Museu d'Art de Girona el 4 de desembre.
Molt bé, doncs prenem nota, et desitgem molta sort i t'agraïm molt que ens hagis vingut a veure avui.
A vosaltres, gràcies.